Són les 3. Actualitzem la informació d'aquest dilluns, que la Fiscalia finalment ha mogut fitxa i ha obert la primera investigació relacionada amb l'Operació Catalunya. Concretament, investigarà si la policia patriòtica va intentar espiar l'exfiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, i ho ha anunciat el mateix dia que hem sabut qui els va filtrar la informació sobre el compte fals de Xavier Trias a Suïssa o els documents per anar contra la família Pujol. Va ser Jean-Michel Pillon, un agent de duanes francès, l'ha posat al descobert una investigació conjunta del món Arracú i la Vanguardia. Pillon hauria cobrat 50.000 euros dels fons reservats. El jutge Manuel García Castellón tomba el recurs de Jordi Pujol Ferrusola, que li havia exigit que investigués les maniobres de la policia patriòtica justament per aconseguir informació dels comptes de la seva família. Es tracta d'un recurs que el magistrat de l'Audiència Nacional ha tingut 2 anys en un calaix sense donar-hi resposta. Ara el tomba, al·legant que els fets haurien passat a Andorra i que ja els investiguen allà. I encara una altra decisió judicial, perquè el Suprem acaba d'establir que la devolució de menors marroquins al seu país després de l'entrada massiva de l'estiu del 2021 va ser il·legal. I a la P7, l'accident que hi ha hagut aquest migdia entre 8 camions i 2 turismes encara provoca aquesta hora més de 8 quilòmetres de cua en els dos sentits de la marxa. És un accident que hi ha hagut a Barberà del Vallès. L'àrbitre del VAR del Madrid, Almeria, repetirà aquesta setmana la Copa.
Hernández Hernández serà a la sala Bor dijous en el partit entre l'Atlètic de Madrid i el Sevilla. Per tant, les seves polèmiques decisions d'ahir al Bernabéu queden sense càstig. La jornada de Lliga aquest cap de setmana es tancarà avui amb el Granada Atlètic de Madrid, que començarà a les 9. Els matalassers, si guanyen, recuperaran posició de Champions, situant-se a 3 punts del Barça, que ara mateix és tercer. Mitja hora abans d'aquest partit també es completarà la de segona divisió amb el partit del líder, el Leganés, que rebrà el Burgos. Una victòria dels madrilenys deixaria l'Espanyol a 9 punts de la primera plaça. I en tenis, Carlos Alcaraz ja és als quarts de final de l'Open d'Austràlia. El murcià ha guanyat en 3 sets el sèrbic Kecmanovic i ara s'enfrontarà a Alexander Zverev.
I acabem amb el temps. Aquesta setmana pugen clarament les temperatures. Mònica Usar.
Sí, les temperatures tornen a pujar una altra vegada, ho notarem aquest migdia, però encara més a mitjans de setmana, entre dimecres i dijous, serà quan els termòmetres tocaran sostre, màximes que dimecres es podrien moure entre els 15 i els 20 graus i dijous entre els 18 i els 24, o fins i tot podrien superar aquests 24 graus en punts de les comarques de Girona i també cap a l'extrem sud del país. Tot plega també amb poca pluja, amb sol, amb bandes de núvols prims i només amb algunes boires matinals que es formaran en punts de l'interior. I sembla que fins a finals de setmana o principis de la que ve no baixaria de manera clara aquesta temperatura.
Són les 3 i 3 minuts. Tanquem el recomitia que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins. El nou CM Ana Ballonesta.
Ja el t'ho diràs amb l'Aleix Pariset.
Tornem demà a les 2, ara versió RAC1. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Bé, i tu?
Bé, molt content perquè... Ha intentat tornar d'aquella manera el senyor Marcelí Virgili. Senyor Marcelí, bona tarda. Benvingut, senyor Marcelí.
Habemos vieja!
Segurament, bueno, seria una notícia que pot obrir perfectament el butlletí de les 4, eh? Jo esperava... Que hem estat dies sense el senyor Marcelí. Li he de dir que en aquest programa, senyor Marcelí, sí, se l'ha donat ja una mica per finiquitat.
A què dius, ara?
Sí, perquè Vicenç Martí, vostè va explicar que va parlar amb la seva dona,
sí,
i que la seva dona va donar a entendre d'alguna manera, bueno, que ja estava a les portes de Mèmora.
Bueno,
no. Et vas prendre la sopa d'allò, no? La sopa amb la serp blanca, no?
Sí. La sopa amb la serp blanca...
Que te va recomanar la iaia Angeleta.
Bueno, és que no sabeu què m'ha passat aquests dies.
No, estem molt preocupats, la veritat.
És que no us ho creureu.
Estem contents de veure'l, però preocupats perquè ha sigut una baixa de molts dies.
Saps allò de les pel·lícules?
Sí.
Allò que passa a les pel·lícules, que agafen una persona...
Sí.
I la posen en un lloc, perquè jo vaig anar a la farmàcia...
Sí.
La que tinc a sota casa mateix.
Sí.
A mirar-me la pressió, com faig cada dia.
Habitualment, sí.
No, cada dia.
Cada dia.
Cada dia miro la pressió.
Per no fos cas que...
Doncs val dinerets, això, a la farmàcia, eh?
No, que jo ja tinc un...
Ah, què diu?
El que s'anomena farmacèutic de confiança.
Sí, sí, perquè som mig família.
Molt bé.
I aleshores...
Fa bé d'explicar-ho en un lloc públic com aquest, però és igual.
Bueno, no, però... Ho faig 2 cops al dia només.
Perfecte,
perfecte.
No, això se'n diu estar controlat.
Sí, exacte. No! M'ho va dir... Vostè cada vegada que li convingui, vingui.
Per això hauria d'entendre que se li devia dir per quedar bé... sí. I vostè s'ho ha agafat al peu de la lletra.
Si t'ho diuen...
No, clar, si t'ho diuen, veure, sí, sí. Aquí s'ha agafat.
I em va dir, diu, vingui aquí a la rebotiga un moment perquè tinc la farmàcia plena de gent, perquè diu, gentada.
Oh, aquests dies està ple.
Terrible, sí, home, sí. Terrible. I aleshores diu, no, diu, és que tinc... Farem una prova d'aquí als genolls, sí, perquè com que també tinc el genoll cascat...
Sí.
I diu, esclar, perquè saps com tinc les articulacions, bueno, Serra? És horrorós, eh? No t'ho pots esperar.
Un maratonià.
Jo entro a confiar, vaig dir, bueno, que així que em miri de dalt baix, sí, la nena.
Cap a la rere botiga de la farmàcia.
La nena no, la farmacèutica.
Sí, bueno, és una nena, és com si fos una filla meva. I aleshores, no sé què va passar, hi va haver com una mena de tumulto, en sec, uns homes amb unes bates, i em van tancar amb una gàbia.
Com?
Em van tancar amb una gàbia.
A la farmàcia?
A la rere botiga.
A la farmàcia. Però quina, com dir, com una gàbia?
Una gàbia. Una gàbia de, que diré jo...
Com allò de baixar a veure els taurons?
Metro per 20, metro per 20, eh?
No? Adéu,
estava
ara.
Allí que havia d'estar assegut, no podies estar dret amb aquella gàbia. I al costat hi havia tres gàbies més amb, sí, amb uns micos.
Micos?
Micos. Un era un ximpanzé, els altres eren, no sé, no, eren diferents, eren un... tenien un pèl diferent.
Però vol dir que ho ha somiat, tot això, vostè?
No. I més enllà hi havia un avi que jo li deia, escolti, no, era sort. No em sentia a veure una cosa. Hi havia els micos allà, anàvem parlant, anàvem fent uns comentaris. Sí, a veure, què va això? Bé, plàtanos, voleu plàtanos?
Vostè parlava amb els micos?
Sí, si vols, clar, era d'això. I aleshores em van dir que un avi, aquell avi em deia, ¿cuánto me traen la Viagra? M'ho deia a mi.
L'avi parlava amb vostè.
Sí.
Entre vostè i l'avi hi havia uns micos.
Sí, però aquell avi em deia...
Vull dir, es...
Però estava a l'altra punta.
Estava a l'altra punta i es veien.
Però que era com una presó medieval, això, pel que diu.
Horrorós.
Perquè m'imagino com una cosa...
Fosc.
Com un lloc d'experimentació, sí, laboratori, sí, d'experimentació,
sí,
vol dir.
Aquelles pel·lícules, sí, saps aquelles pel·lícules que hi ha com allò... Allò, aquella pel·lícula que hi va haver l'esclat.
Sí.
Que era com del supermercat, saps? Sí. Però que era un virus.
No barregi coses.
Sí, era un virus. I de sobte arriba... Un dia arriba al cap de... Potser va passar un dia, unes hores, clar, arriba un moment que no saps quina hora és allà dins.
Que era fosc allà dins.
El doctor Clotet.
Què m'està dient?
El doctor Oriol Mitjà.
Sí.
I el doctor Corbella.
Però... Bueno, el doctor Corbella crec que és mort, no?
No. Era viu.
Vull dir, ja em sembla estrany que el doctor Clotet, no, i el doctor Mitjà hi fossin, però que el doctor Corbella hi sigui...
No, hi era. S'ha fet passar per mort. No, és viu.
Ah, sí?
És viu. I em van començar a punxar coses.
A vostè?
Em van començar a punxar. I si això, mira, vostè el que té és una sopa de virus. Això sí, el diagnòstic va ser immediat. Sopa de virus. Vull dir, bueno, tens això, pas una sopa de meravella. Jo que saps per fer una mica la broma amb el senyor Mitjà.
Una sopa
de meravella. Diu, no, vostè té una sopa de virus i em van començar a punxar, que si això, que si una mica de... posem un suavitzant per la roba delicada a veure com reacciona el seu cos, perquè vostè no és normal l'edat que té, que encara aguanti.
Això li van, és un... li van injectar suavitzant?
Sí, ara quan faig pipí fa olor de mimosin.
Quin color és?
Una mica rosa.
Blau.
No,
ah?
Rosa, aquest és rosa.
Ah?
És rosa perquè era d'una flor.
Ja,
una cosa floral. No sé, una cosa d'origen.
No acabo d'entendre.
Però fa o sigui, tot el lavabo,
ah, sí,
queda, oh, clar,
impregnat de mimosin. Una cosa extraordinària. Estic, quedaries... O sigui, quedies a dinar al lavabo, eh? Una cosa extraordinària. I amb una d'aquestes que estan, van estar despistats, i aleshores jo vaig fugir. Va haver un moment que es van descuidar la gàbia oberta,
sí,
i jo vaig fugir, vaig començar a córrer sense mirar enrere, corrents per la digonal amb la pijama, aquells oberts que pel cul.
Sí, la bata oberta.
La bata oberta.
La bata pel cul.
Sí, que sí, senteu,
sí,
tot el cul.
Sí, sí. No s'han acabat d'entendre mai.
Jo
hi ha dos botons, però el cul en l'aire.
Tu em pots explicar aquestes bates... Per què serveixen?
Bueno, jo entenc que és perquè...
Per miracles?
No, és perquè sigui més fàcil la gestió.
Bueno, va ser una angoixa, i no res. I aleshores vaig veure això, sí, la final de la Supercopa d'Espanya, allà a la penya barcelonista Remallats, perquè just passava que començava el partit, i, bueno, ha estat... No t'ho pots imaginar el que ha arribat a passar amb Serra. No t'ho pots imaginar. I m'he trobat tan malament, una cosa raríssima. La meva senyora, quan me va veure, pensava que veia un fantasma. Va ser horrorós.
Però, perdona, hi ha una cosa que no entenc.
Perquè?
Que vostè diu que va veure a la final de la Supercopa d'Espanya.
Sí.
A la penya barcelonista.
Sí.
Però llavors això... Però vull dir que si estava vostè segrestat, com va poder veure la final?
Bueno, però,
no acabo d'entendre.
No, és que jo vaig demanar, com que amb el doctor Corbella hi havia com un... ens enteníem...
Sí.
Perquè ell és una mica més jove que jo, però com si fóssim del mateix quinta, jo li vaig demanar llibertat condicional.
El Corbella?
Sí.
El mort?
I que ell és molt amic meu, me la va donar. va donar llibertat condicional i ell feia el sesallò del poli bueno.
Sí.
Ell feia el poli bueno i el Clotet i el Mitjà no t'hi vulguis trobar.
Però jo no entenc. O sigui, vostè...
Aquí a la ràdio semblen una cosa, però després...
Però vostè està dient que estava segrestat.
No vull dir res.
Jo no entenc, perquè vostè diu que estava segrestat sí, i en canvi va veure la final sí. de la Supercopa d'Espanya sí, sí. en una penya barcelonista. És que no té cap
bueno,
sentit,
perquè
això.
Perquè quan me vaig escapar, sí. amb el cul a l'aire,
sí.
vaig passar per davant de la penya i vaig entrar. Que hi ha algun mal?
Miri, el mal és que vostè crec que ha tornat pitjor del que va marxar.
No.
Aquest és el mal.
Jo... Ai, mira que és complicat, eh?
Sí, sí. El veig del cap, el veig molt desorientat.
No t'ho creguis, eh? Estic... Ara et diré una cosa. Amb el que m'han posat, amb el Mimostin i l'Ariel ultra ràpida...
Ariel també?
Coram. No t'ha posat de Tersolín?
Aquest de Tersolín no sé què va passar.
Jo faig servir vinagre, si vol, n'hi passo una mica per fer les rentades de casa.
Vinagre em rentaven el cap.
Veus?
Vinagre.
Pels polls.
Pels polls. Perquè els micos estaven de polls que no t'ho pots imaginar. Vull dir, hi havia una orquestra de polls... que tots tocaven allí, eren jazz polls, es deia l'orquestra.
El Carles ens acaba d'escriure.
Qui?
El Carles.
Quin Carles?
El Carles Ponsí. No sé el meu cosí segon va anar a Tenerife fa dues setmanes i em va dir que en una de les dunes nudistes
veus,
va veure algú molt semblant al senyor Marcelí.
Eta!
Espaterrat en una tombona amb Charo García Lomas al costat donant-li croquetes a la boca.
Perdona. Vaja.
I això no...
Perdona.
Jo ara no tinc això.
Però estava con el chile al aire.
Venga, otro, ah, hombre.
Podria ser, a veure, també... No, ara no t'ho sé dir. Amb la Charo tenim molt bona relació.
No li sona haver estat a Tenerife?
No em sona. Tenerife, no. A la millor podria ser que haguéssim estat, jo què sé, aquí a acabar Mart. Però Tenerife...
Passi.
It's showtime, ladies and gentlemen.
Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya, una nova edició del Versió RAC1. El muntatge musical Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo, Àfrica Pallero i Eva Jou. En etapa de formació, Carla Jové. Els guions, Marta Gailà, Míriam Díaz, Gerard Jiménez, Marc Bala, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Eulàlia Carrascal, Raquel Herbàs i Maria Xinxó. Avui amb la col·laboració de Oriol Cruz, Eduard Biosca i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès... Un locutor que sempre que entrevista algú per la ràdio li demana que pagui el telèfon mòbil.
Perquè poses la cinta i encara continues veient-se sense cap ratllada. Una cosa, mira, ahir, fica-s'hi si és bo el format de tamac. És molt més bo que el VX, eh? Perquè no aguanten més. Però bueno, si ja que ho fabriquen el Betamax, que ho passin... No, es diria Betamax Plus, o sea, VS, VHS.
Marc Serra!
Bona tarda, què tal, com esteu? 2:15 de la tarda, benvinguts al Versió RAC1. Arrenquem setmana amb una bona notícia, que és el retorn del senyor Marcelí, mala notícia, que és que el veiem pitjor que mai. Jo li he preguntat a vostè fins a quina estona sí. serà avui el programa, i vostè m'ha dit, no se sap.
Quina hora voleu?
Bueno, vull dir, acabem a les 8 nosaltres.
Ah, no, fins a les 8 no, massa tard.
A quina hora li va bé?
Entre les 6 i les 7.
Molt bé, doncs vostè entri i surti quan li doni la gana i aquí el tindrem amb els braços oberts.
Perquè, a veure, que em necessiteu per res.
No, la veritat és que no. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda.
Montse Llussà, bona tarda.
Guapes.
Mar Bala, bona tarda.
Això sí que les enyoraven d'elles dues.
Ah, sí, elles dues, sí.
Guapes, sí. Són dues noies excel·lents, sí, dues sí. mosses extraordinàries.
Veig que vostè ha tornat molt escalfat, amb la qual cosa, la idea de la tombona amb Charo García Lomas no es podia descartar, eh?
No. Això és el Mimosín, que, sí, sí. que m'ha endolcit. M'ha endolcit el caràcter.
La idea de vostè fent pipí de Mimosín no ens la podem treure del cap amb temps, eh?
S'ha tornat més carinyós encara.
Sí, sí. Què explica, Xinxó?
Doncs mira, porto l'enigma, perquè avui fa 54 anys que l'avió Boeing 747, conegut com a Jumbo, va fer el seu primer vol comercial entre Nova York i Londres. Va ser amb la companyia Pan American. El Boeing 747 es va continuar fabricant fins l'any 2022,
sí.
I heu de saber que és l'avió que més passatgers ha transportat en un sol vol en tota la història de l'aviació.
Fixa't.
I aquí ve l'enigma i la pregunta que us plantejo avui. Quants passatgers ha arribat a transportar un Boeing 747 en un sol vol? Opció A, 854 passatgers.
No, no hi caben.
Opció B, 900 passatgers.
No hi caben.
Opció C, 1.122 passatgers.
No hi caben.
O opció D, 1.203 passatgers.
No hi caben, dona.
Si vostè pogués ajudar a l'enigma, també ho dic, l'hem trobat a faltar, però portem un quart d'hora de programa i les ganes que teníem de veure el van desapareixent.
L'opció E ràpidament, és no hi caben, que és l'opció del senyor Marcelí.
Exacte.
Sí.
Bueno, soy Carmen Lovana.
Home, què tal, Carmen? Com
bueno,
estàs?
Bueno, estoy sorprendida con lo que estáis contando. Dije, la gente working class que viaje tan apretada como si fueran gallinas en un avión, cuando tienes la opción, cuando tienes un poco de cost, como tengo yo, de viajar con buen estatus y con, bueno, con un jet privado compartido que sale baratísimo.
Ah, sí, home, sí, seguro.
Es fenomenal, lo conté ya muchas veces.
Claro. El jet privado lo dividimos entre los 5 o los 4, no es tan caro.
16.000 euros.
Sí, y luego ya cuando tienes que volver a viajar como todo pichichi, te entra una depresión.
Como todo pichichi.
Como todo pichichi, como vosotros.
Sí.
Son 16.000 entre los 5.
4.
4, sale 4.000, muy barato, muy
de,
barato.
De Vice, más o menos.
Te puedes ir a Miami por 4.000, también de precio.
¿Ida y vuelta?
Ida. Ida.
Ets molt interessada, Montse, tens ganes de compartir jet.
No havia sapigut mai quan valia això.
Vols compartir jet amb el senyor Marcelí fins a Miami?
Sí, sí.
Pixant Mimosín per tota la cabina.
Deixant esteles al cel, Rosa.
Aquella escampada com els que van vomitar, però amb Mimosín de pixum.
Solo de pensar en los que viajáis en aviones pequeñitos, sí, sí, con la working class, entra la depresión, que exacto, es que no puedo con mi vida, por favor. ¿Qué regaláis?
Normal. Que regala, eh? Una tacita, però clar, jo crec que tu ja en tens moltes. És una tassa, bueno, és gran, no és de cafè, sinó que és per fer xocolata o té, o així.
A mi encanta.
Però no sé si tu això bueno, t'encaixa molt a casa teva.
Que
és una tassa del programa, això és un programa que es diu Versió RAC1, saps?
Ah, el que estava antes sin Monzó.
Hace mucha gracia.
Sí, exacte.
Hace muchos años.
Sí. Bueno, vas venir un dia per Sant Jordi.
Sant Jordi
la cosa va acabar com el Rosari d'Aurora, eh?
No hubo mucho feeling en la cita.
Molt jijijajà, però la cosa...
Bueno, me lo comí con patatas.
Sí, sí, es va acabar de cop.
A, B, C o D, dineu-nos la resposta a l'assumpte del mail, versio@rac1.net, i entrareu en el sorteig d'entre tots els guanyadors de molta xocolata Julon.
M'encanta. Que, per cert, per culpa de la Xinxó, avui tenim un debat obert a les xarxes socials del programa, perquè d'aquí una estona tornes amb uns premis que posa de pastisseria que ens han fet preguntar-nos el següent, Montse. Et conviden diumenge a dinar.
Sí.
Què portes per postres?
Uh-huh.
Et conviden diumenge a dinar. Uh-huh. Què portes per postres?
Què portem? Vi, postres...
Postres.
Aquest diumenge em conviden...
No, és un exemple que nosaltres posem.
Vale, sí. Què porto? Doncs...
Sí, però entre les opcions que plantegem...
Ah, sí, és veritat,
sí,
hi havia un bracet, no?
Sí, home,
en quines d'aquestes opcions.
Sí.
Hi ha quatre
opcions que hem plantejat als oients.
Hi ha lioneses, bracet, tortell i trufes.
Bracet és braç de gitano, no?
Si escollís
sí,
jo...
Sí, però se'n diu bracet.
No, braç de gitano.
És braç de gitano de sempre.
Braç de gitano.
Jo portaria lioneses.
No, braç de gitano va més bé.
Jo sóc molt de trufes, que tinc aquí els tant percents oberts, i està baixíssima la votació de les trufes.
Jo he votat trufes.
Jo també. O sigui, és el millor que pots portar. Doncs, és fàcil de compartir,
però és molt car.
És fàcil de menjar,
és molt
i la xocolata és bona.
A casa meva sempre fan pressió per portar tortell.
Com tenim els tants percents?
11,2 de trufes.
És que és un escàndol.
20 de lioneses.
Sí.
33 de tortell i el bracet, escolta, però bracet de què? De xocolata, de crema o de nata?
Ah, clar, aquí pot ser de qualsevol.
La batalla ella s'està esdevenint entre el bracet 35, i el tortell. 35
el bracet.
35 i 33. Podeu anar votant, ho teníeu fixat al... a la xarxa social del programa.
Bràs de gitano.
Es diu bracet, ara.
Bràs de gitano també es pot dir, però queda ara mateix, no? Avui en dia ja, no... Potser no cal, no?
Vamos a hacer una macarase.
És una cosa bona? Si fos una cosa dolenta... Però és una cosa bona.
Però aquí podeu anar votant i també, si no esteu d'acord amb algunes de les opcions que us estem plantejant, podeu dir-hi la vostra. De moment, ja us dic, el freca-freca està entre el bracet i el tortell.
Què serà el pròxim? Els conguitos que se li hauran de dir boletes racialitzades? És que, clar, és que foteu uns noms. Ai, no sé, pregunto jo.
Boletes
no sé.
Racialitzades.
Els conguitos.
Però són d'una altra època, senyor Requesens, és d'una altra època, això ja.
No sé, jo pregunto. Jo és que riu punt que ja no entenc res.
A les lioneses a mi em fan bola, o sigui, m'atipen moltíssim. Sí. El bracet, sóc de bracet, però si no és de crema, no n'agafo d'altre.
No, de trufa.
Tortell m'embafa molt i les trufes són les meves preferides.
El problema és que la nata del tortell o del bracet
de gitano
és amb molt sucre, saps? I a mi m'agrada sense sucre, la nata. Vale, m'he quedat sola.
Sí.
Bueno, res.
És que jo de nata, la nata no m'agrada.
Ningú me respon, no, eh? No.
Conguitos. Conguitos. Vestidos de chocolate con cuerpo de cacahuete.
Ah, se sap la cançó.
Negres, són redonditos. Bueno, són boletes negres.
Boletes negres, sí. Doncs podeu anar votant...
Semblen cagallons de conill.
Venga, hombre.
L'altre.
Sí, podeu... Sí. Cuerpo de cacahuete.
Cuerpo de cacahuete. Podeu anar votant perquè d'aquí una estona a la Xinxó parlarem de... pastisseria innovadora, és a dir, sí, d'última generació, versus pastisseria més clàssica.
La de tradicional de tota la vida.
Sí. Mentrestant podeu anar fent clic i abans saludarem, però, el Marc Bala. Marc, bona tarda! Avui fem un homenatge merescudíssim, perquè és un col·lectiu que sempre rep de tot arreu i moltes vegades no es té per res, el món dels dobladors i dobladores.
Sí, perquè avui he estat repassant la premsa...
Senyor Vidal, bona tarda.
Home, tenim aquí un expert en el món del doblatge.
Està
ja fent apunts, no?
Què li passa? Està, però, molt pitjor que l'última vegada que vam
bé, és que
ja ni se l'entén, pràcticament.
Està molt bé. Abans de començar, no hauríem de dir una informació rellevant del dia d'avui?
Una informació rellevant?
De què?
Sí, home, sí.
22 de gener.
Sí, digues.
Fa anys que va néixer Marc Bala!
Un dia molt feliç, els amics i la família.
Quedaré de fònic, Marc Bala.
No està bé, no està bé. Ja us dic jo que no està bé.
Quedaré de fònic una altra vegada, eh?
Mora meva.
Escolti, tapis, home, quan passi.
Mora meva.
Per favor, escampant-nos. Home, vinga, home. Tots malalts.
No està bé, no està bé.
Crec que aquesta ja no li cantarem amb ell.
No està bé. Dic, un homenatge als dobladors i dobladores.
Sí, perquè avui repassant La Vanguardia he vist un article de la Lara Gómez Ruiz i de l'Àstrid Massaguer que diu, l'art del doblatge, com saber cridar quan ets a punt de morir.
Molt interessant.
Se centra en aquells aspectes del doblatge que no només és posar la veu i sincronitzar-ho amb els llavis. Els actors i les actrius de doblatge han de fer moltes més coses.
Va, senyor Vidal, una mica de crits abans de morir.
Moris,
una mica.
El disparem. Això ha estat un ensurt, no? I ara vostè imagini's que l'estan perseguint i ve un zombi.
És tot el mateix, eh?
Sí, perquè podia ser un porno de la tercera edat.
I plorar, també. Plorar com ho faria?
Igual.
És tot igual.
Tot igual. Doncs, per un homenatge als dobladors de veritat, volia
dir. Sí, tots aquests reptes que s'han de plantejar davant d'un micròfon i d'una pel·lícula per doblar, i m'ha cridat molt l'atenció perquè parlen de la veterana Maria Luisa Solà.
La millor veu de tots els temps.
Doncs acaba de fer 85 anys i, per si no ho sabíeu, ella que va començar en aquesta professió des de l'any 1959, ella va ser la veu del mític crit de Psicosi.
Què dius?
La pel·lícula d'Alfred Hitchcock.
Ah, sí?
A la dutxa. Doncs ella és aquesta.
Jo m'he posat una mica,
Com?
Què?
Sí, o si estan a punt de matar-la, aquesta.
Però, no, però si tu no mira i es corta, te pot imaginar una altra cosa.
Però si l'estan
mira...
matant.
No, no, si lo miren, no, lògicament. No, según el audio... Es como de Costi Rín.
No, escolti'm, aquest àudio no té res d'eròtic.
Si lo miras con la película, no. No
té res d'eròtic. Doncs si no hagués sigut per la magnífica interpretació de Maria Luisa Solà, segurament aquest fragment de la pel·lícula no hagués passat a la història. M'he proposat, com deies, fer un homenatge a aquests actors i actrius i he dit, calla, per què no truquem a la mateixa Maria Luisa Solà?
Oh, i tant.
Tot un referent del doblatge. Mira, he apuntat algunes de les actrius a les que ha posat veu. Susan Sarandon, per exemple.
Sí.
Helen Mirren.
Boníssim.
Glenn Close.
També.
La Sigourney Weaver, sí. També. I grans divas del cinema. He parlat amb ella i...
Deu ser gran, i aquesta senyora?
85.
85.
Home, mira. Sí, sí. No, que,
no són anys.
Des d'aquí... Quina admiració...
Quina veu, aquesta senyora.
Per tot el gremi de dobladors i dobladores... Perquè, clar, ara tots són virus. I què ha passat? He trucat a la Maria Luisa?
Ai,
pobre.
Ai, no, ai, no.
Sí, diga.
Hola, bon dia, amb la Maria Luisa Solà.
Que... Espera't.
Fes, perdona.
Veus? Estem tots els dobladors malament.
Estic en ple constipat.
Estem tots amb refredats, eh?
Tothom. És horrible, eh? Tinc una tos que, escolta'm, em rebento.
Ai, pobre.
Ai, Déu meu. Ja ai, veus com estic.
Ai, pobra.
Mira, de tota manera, si se'm passa, perquè se'm passa d'aquí una estona,
sí.
Jo truco. Si vols.
Això és ser professional. Estava en ple atac de tos i m'ha dit, no, ara se'm passarà. Jo estic segura que se'm passa i quan estigui bé, truco.
Això li passa però, molt al Vidal.
Però quina veu aquesta senyora, també, 85
gràcies,
anys, eh?
Gràcies.
I estan refredada,
no,
ja té
vostè
una
no, la Maria,
ah, no,
la Maria
no
Lluïsa.
Vostè. No,
Maria,
confusió,
la Maria Lluïsa.
Doncs mira,
sí, no, un detall.
Quina professional.
Sí, me siento mujer.
Que en 10 minuts ja estava recuperada.
Sí.
I hem parlat del crit més memorable del cinema. Tu, Maria Luisa, tens el crit més històric del cinema.
Bueno, hi ha molts, eh? El que passa és que el de Psicòstic, bueno, és una cosa mítica que ha quedat i que tothom en un moment donat diu, caram, la pel·lícula aquella quan estàs a la dutxa amb una cortineta d'aquestes de plàstic, no? Bueno, aquella pel·lícula va ser un boom, a més.
Clar, tu com et vas preparar aquell crit?
És que no es preparen. Tu escoltes quan ho veus a la pantalla. L'escoltes i bueno, ho has de fer igual. I moltes vegades no es repeteix. I algunes vegades s'ha de repetir una altra vegada perquè has cridat massa i el micro ha fet no sé què. I bueno, tornem-ho a fer. Vale. Hi ha persones que fan un crit, però ho fan com... Bueno, que no s'hi fa mal. Jo crido amb la garganta, crido amb totes les forces i clar, moltes vegades després em quedo una mica així, no?
I ella s'hi posa tant a la pell dels personatges que diu que s'arriba espantada de bo.
Saps què passa? Que jo m'espanto de seguida quan veig em passen allà a la sala el que s'ha de fer i veig una persona que crida i jo també crido així de pronto, no? I bueno, bé.
O sigui, no estaves actuant una mica, també t'estaves espantant
sí, sí.
Del ganivet de Psicòsis, tu també una mica.
Hombre, i tant, és que t'espantes, eh? Jo crec que t'espantes. Mare meva. Bueno, jo crec que estem acostumats.
Maria Luisa, tu ets conscient, no?, de que la gent, cada cop que entrem a una dutxa amb cortineta... Pensem en tu, una mica?
No sé si en mi, però bueno, sí, pensem en aquella pobra que ho està passant tan malament. I estic segura que molta gent, quan es fica això que tu has dit, en una dutxa, amb una cortineta, diu, a veure, que no surti un loco aquí amb un ganivet, no?
85 anys i realment estàs escoltant a Susan Sarandon, eh?
Sí,
jo és la que em veia més al cap així d'entrada,
és una veu preciosa.
I us dic una cosa.
Però ja s'hi ha passat.
Ja està, veu preciosa, però té tos com a tothom. Algunes vegades en aquest programa s'han trucat dobladors. A vostè no, amb l'esperança
que et fessin la veu.
Que et fessin la veu.
I no.
I quan han despenjat...
No tengo el sol, no.
Podia ser el veí de la Lucas. Se'n va trucar un de molt conegut d'una sèrie que va tenir molt èxit de metges.
Què passa?
I quan es va posar el telèfon...
Tenia com un disgust de
parlar, fins i tot. De parlar. Doncs, molt diferent de la Maria
la Maria Luisa diu que és un ofici complicat, perquè no només és cridar, que s'han de fer moltes més coses.
Mira, és molt difícil cridar, és molt, però molt difícil riure, moltíssim. És molt difícil plorar i que no faci pena de dir, home, que això no és un plor ni és res, no?
Clar, que la gent no s'ho cregui, no?
Exacte, és que és molt difícil tot. No és només donar un crit o plorar o riure, no. És interpretar tot allò. És difícil, és difícil.
Bueno, i es diu actor de doblatge.
Actor. Doncs hem fet una petita classe express.
Què m'estàs dient?
De riure, ja que tenia la veu una mica malament, sí. No la faríem cridar.
Sí.
Vinga, anem a animar-nos una mica al matí i amb la Maria Luisa hem intentat riure una mica.
El riure és bueno, i s'ha d'aguantar perquè és molta estona i acabes fet pols, però bueno, s'ha de fer.
Què és més difícil, cridar o riure?
Jo penso que riure.
Tu no em podries fer una classe de com riure?
Una classe de com riure?
Sí, una classe express, una classe express. Però jo soc... Mira!
Ah, ja ho està fent.
Home, calla. No ho sé.
Pensava que reia del bala.
Molt bé, ho fas molt bé. Fantàstic.
Sí?
Molt
però
bé, molt
és que
bé.
Ho estava fent tan bé que jo pensava que reia de debò.
I és el que he pensat jo.
No, que ja ho estic fent.
És el que he pensat jo. Que reia perquè li feia gràcia. No. Torno a posar la teva pregunta.
Calleu. El riure és bueno, i s'ha d'aguantar perquè és molta estona i acabes fet pols, però bueno, s'ha de fer.
Què és més difícil, cridar o riure?
Jo penso que riure.
Tu no em podries fer una classe
a veure
de com riure?
Una classe de com riure?
Sí, una classe express, una classe express. Però jo soc... Mira!
Creia que reia de la pregunta de la classe express. No, no.
Molt bé, ho fas molt bé.
Clar,
fantàstic!
Sí?
Molt bé.
Em diu que ho estic fent molt bé, però jo estic dient de veritat.
Molt bé, realment. La Maria Luisa.
Perquè ella té un riure que s'enganxa. Com és fàcil.
Ah, sí, vostè també?
I no sona fàcil.
Rigui vostè.
A veure.
Sí.
El tono.
Està bé, també. Molt.
Bueno, és ultratomba.
Ja està, o què?
Això és pixar-se de riure, no?
Sí, home.
Ho fa igual.
Doncs aquests riures, jo no sé si això es pot heretar o no, però és que el seu fill, el Sergio Zamora, també és un dels grans actors de doblatge d'aquest país. La veu de Matthew McConaughey.
McConaughey.
Keanu Reeves,
sí.
El Colin Farrell,
sí.
Jude Law, t'estic dient,
sí.
Els bons, eh?
Sí.
El Matthew Broderick, també.
Jo ara tinc por, perquè hem escoltat la Maria Luisa, era Susan Sarandon, i ara, a veure si el que escoltarem ens sona o no ens sona.
És que la Maria Luisa, amb un riure fantàstic, doncs el Sergio Zamora, el seu fill,
sí.
És que també ha passat també la història del cinema pel riure del Joker.
Què dius?
Del Joaquín Fènix.
És ell?
És que és una família de riures. Mira, anem a escoltar abans el fragment del Joker...
Original.
El Sergio Zamora.
Ah, val.
L'original no ens importa.
Sí, l'original de la pel·lícula.
Ah, sí,
eh?
Però... Però en castellà, sí. Doblada.
Això deu ser el de les escales, no? Quan
exacte.
Està a les escales...
En aquell moment és espectacular.
Crec que està en el bus.
El bus? És que n'hi ha diversos de riures de Joker, eh?
Doncs mira, també li he dit a la Maria Luisa, passa'm el número del teu fill, home, sí. Ja que sou família, i parlem també del riure del Sergio Zamora.
Déu-n'hi-do, perquè a més, un cop fetes les rialles i els gestos i que tossia mentre reia i després
no
a més tenia dos, sí. Tipus de riure,
no
una la seva, que és la seva quan li fa gràcia una cosa, i després sí. el riure nerviós de quan es posava molt nerviós que no podia suportar una cosa psicològicament i aleshores ja l'altre riure, el riure nerviós, no? I sí, va ser durillo, la veritat és que tenia moltes riures i posar-les sincròniques amb quan ell les feia va ser durillo, que al final a tota Europa les úniques rialles que es van quedar del doblatge van ser les meves, amb la qual jo vaig dir, hòstia, pues, suposo que ho he fet bé. I jo crec que inclús en alguna pel·li d'Alemanya o així van posar fins i tot les meves. O sigui que...
sí. Va, espero que t'ho paguessin, bueno, això també, no? Escolta, que ho he fet dues vegades per l'Alemanya,
sí,
també.
Sí, exacte, Alan. Estaria bé, estaria bé.
Alan, no. No, no, no riguis.
Sí,
davant,
quan tu rius no queda bé.
No queda bé.
No, no, jo estava intentant...
Tu el que vols, sí, és que et contractin. Sí. Ja ho he vist, això.
No, i queda fals, queda fals.
Queda fals. Es veu, sí, es veu impostat.
Es veu barat, si algun dia barato, 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 barato.
Si algun dia volen fer el cosí del Joker...
No, no, no. Ell és el Joker oficial, no, i no se't veu un riure de pena.
Hem parlat de, crits. Hem parlat de crits en el món del doblatge. Hem parlat del riure.
Sí.
De mare a fill fins al Joker.
Sí.
Clar, jo tinc una altra pregunta... amb les baralles, quan es peguen.
No tienes oficio.
Com t'ho fas tu per barallar-te, és la pregunta. Perquè, doncs, clar, és, ha de ser complicat,
no? S'han de falsejar els gestos, no? Tu has de... Sobretot els gestos funcionen molt igual que el riure a través de la pressió abdominal del diafragma. Aleshores, doncs, igual que tu, pues, seus en un sofà, per exemple, ara em vaig a seure en un sofà, no? Si em poso així, faig... i sec, no? Però en realitat estic de peu. Però has d'apretar una miqueta, aguantar, veure els gestos, no exagerar-los. Clar, al final he fet tants gestos a la meva vida en doblatge que acabes adaptant molt bé el que són aquest tipus de gestos, de baralles, de cops, d'aguantar el puny d'un cop de puny a l'estómac, fotre'l tu, que és una altra història.
Què és, bueno, més difícil, pagar o rebre un cop com a actor de doblatge?
El que és realment difícil és que en una baralla estan contínuament rebent i fotent. 10 minuts lluitant, sobretot amb el Keanu Reeves en les pel·lícules aquestes del John Wick i totes aquestes, no?
Clar, Sergio Zamora és John Wick,
és clar,
Keanu Reeves.
Keanu Reeves, clar.
Jo li he dit, i si em barallo ara jo? Per telèfon amb John Wick?
Que les pelea, perro.
Això seria possible, barallar-se amb John Wick?
Que les pelea, perro.
De quina pel·lícula és, això?
Eres pelea perra.
Fa igual, eh?
Eres pelea perra?
No vas a tenir.
Fa igual.
És que després de Sergio
que estic al lavabo amb el pixant mimocinta, com vostè.
Després de Sergio Zamora està quedant fatal, aquest senyor.
Com ha anat això?
Doncs mira, que m'he barallat amb un actor de Hollywood.
Perro, perro.
Me robaste el coche y mataste a mi perro.
Hòstia.
Prepárate para morir.
No he fet res, jo.
I tant que sí. Prepara't per morir.
Que malament que ho fa el Bala, eh?
Te lo dije, Marc Bala. Ja no podràs volver a la ràdio, a RAC1.
Que m'has matat, amb aquest últim cop m'has matat, eh, John Wick?
Sí, l'últim... John Wick és molt dur.
Home, bravo, bravo,
bravo.
Bravo.
Sí, no us equivoqueu, eh? Bravo, Sergio Zamora.
Sí.
Quin mal esparring, no?
Com... No tiene...
Ai, ui, ai, ai, ara...
Podria ser una mica parada, eh?
Una ballarina.
Home, és que ja no soc professional, però estava intentant-ho. Va, acabarem aquest repàs i aquest homenatge pels actors i actrius de doblatge amb en Francesc Rocamora.
Home, i tant.
També un gran del doblatge.
Una abraçada des d'aquí.
M'ha fet gràcia perquè he parlat amb ell i, parlant de reptes, ell ha hagut d'enfrontar-se a papers que l'han fet respirar molt durant molta estona.
Les escenes quan has de deixar-t'hi la veu, que has de cridar molt, o les escenes de masses respiracions, diguem-ne, escenes de cine per adults...
Has fet cinema porno?
Sí, parelles mixtes i parelles d'un sol sexe. També he fet de tot. Mira, jo la primera vegada que vaig fer-ho, em van posar allà i em van dir, vols fer-ne? Dic, bueno, pues sí, em van cridar, vine. I només entrar i em van fer començar. Jo no sabia com anava ni què s'havia de fer. I era un d'allò de 45 minuts. Vull dir que no s'acabava més. Aquell senyor aguantava com un dropo. I jo anava respirant i ja... I al final em vaig marejar. Em vaig haver de parar perquè em vaig marejar. I va ser una mica dur. I llavors em van dir, cony, m'ho hauria d'haver avisat. Jo, que vist que anaves fort, doncs mira...
Sí, sí. Oh, 45 minuts menjant, eh?
Això, si hagués sigut jo protagonista, no s'hagués ofegat, no?
Per què? Perquè,
menys d'un minut me sobra a mi.
Doncs miri, el Rocamora també diu que el fet de posar veu en una pel·lícula per adults no sé si aquest punt que et pots excitar o no, però crec que ell ho normalitza bastant.
Clar, és com un cirurgià operant.
Exacte. És molt igual, no? Primer, doncs, els sistemes són el mateix. Primer es fan, bueno, no sé si es poden dir per ràdio, però
fan
una sèrie de processos, primer petons, després altres coses, i llavors al final pues, el punto final, el remate final,
sí,
no?
Sí, sí.
I esclar, s'acaba, ja saps, ara toca això, ara toca allò, sí. I és avorrit, al final és avorrit. Sempre és monòton, sí, clar, arriba i anar fent sorollets i va, ui, ja, i esclar, no, de tant en tant parla de més a més, per això, o no pares, vull dir.
Bueno, titular, és avorrit, ha dit,
és avorrit.
No és una cosa excitant com ens podem imaginar fer de doblatge.
Tu i jo podríem doblar una pel·lícula aquí.
No, jo crec que no.
Sí, sí, sí,
perquè...
O una pel·lícula lèpica, tu i la que la pelean vos por el macho, jo faig el macho i tu la que l'has...
Fàstic me fa vostè només d'imaginar-me mirant.
Imagino,
Per favor.
La do gatilla mania. I puma.
Si hem començat parlant... Hem començat parlant d'història del cinema amb la Hitchcock, amb Psicosi. Ara també parlem d'història del cinema per adults en català. Perquè m'he quedat parat perquè en Francesc Rocamora va posar veu a la primera pel·lícula pornogràfica en català.
Ah, jo vaig fer la primera porno en català,
Què dius?
Estaven fets, bueno, normal, és el seu idioma.
El Conradson.
Ara, aquest.
Mira el bala
senyor,
que ràpid,
Que estàs enterat.
Home, sí, perquè si no vaig equivocat, la primera pel·lícula porno en català va ser la d'Excursionistes Calentes.
Excursionistes Calentes, però allà estic jo.
Ets una de les veus d'Excursionistes Calentes.
Jo sóc el senyor que va buscar bolets, no sé si l'has vist. Jo sóc el senyor que va buscar bolets i va amb la noia que es diu Montserrat i jo em dic Jordi, vol català tot.
Recordes alguna frase o no?
Bueno, hi ha un moment... Puc parlar tal qual,
Vull sí, dir que... sense censura. Sí,
sense censura. Bé, ja el senyor doncs, està fent treballant per davant. I arriba un moment doncs, que em digui i treballa per darrere. I llavors el senyor diu, així m'agrada més, pel boc gros. El boc és el damunt porró, el boc gros és el forat de darrere.
Ha quedat claríssim.
Per un plí.
No tothom ho pot tenir...
Broc.
Dic, no tothom ho pot tenir el currículum, El primer doblatge porno en català.
Això ha fet història. Us hem fet un petit resumet d'algunes d'aquestes frases i d'aquests millors moments
de posar això.
Les excursionistes que van.
Manoi.
A mi de dalt.
Manoi. Res igual des d'aquell anunci de conyac de quan era menut. Una xarrupadeta càlida i intensa, daurada com la tardor a la Cerdanya. Aquí em trobo jo, vagarós i encantat, embadalit pel trot d'una uva jove i ben plantada, que passa i repassa davant meu només perquè me la miri.
Quin
darrere, amunt avall, en cadència i harmonia. Nano, això és ritme. Mare de Déu, senyor.
Català!
Mira que es ferma aquest xicot. Se'n surt prou bé amb les eugues.
Euga jove. Guaita, nano, tenim visita.
Ja estic.
Però ole, molt fet, ole, semblava Guimarà,
Igual, doncs era porno dur,
Però el que venia a dir és que tot això no és tan fàcil i per això un aplaudiment a tot el sector del doblatge.
Ara els hi ve la tempesta perfecta amb el tema de les intel·ligències artificials
Gala.
Gaudir i disfrutar del teu aniversari.
Vinga, a la vostra salut.
Rocco Steinhäuser, bona tarda. Què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies. Bon altre cap de setmana, bé?
Molt bé.
Avi, quines ganes tenia de veure'l.
Jo no.
No, doncs jo sí. Al contrari, jo sí, i a més li porto un document que crec que li farà enfadar i molt.
Bueno, és que suposo que aquests dies l'abuelo deu haver vist molta tele a casa, no?
Sí, bueno, està venint les gàbies, amb les gàbies, amb els micos...
No, però l'abuelo, l'avi, no ha vist el que li portaré ara mateix, perquè...
Quan va sortir?
Fa una hora.
Aleshores no ho he
vist. I amb el Rocco també parlarem de un embolic considerable...
Ui, la gent està molt emprenyada,
Que hi ha hagut amb la gala dels 40 anys de TV3.
Què ha passat amb la gala, si jo estava allà?
Embolic considerable.
Mira, a més, diré quina era la segona persona, Joan...
La segona persiana?
La segona persona que estava a la llista per fer el que tu vas fer aquell dia del...
El 10 de setembre de 1983.
La veritat.
qui era la segona persona que estava a la llista per fer això?
Home o dona?
Home.
Això, més els enfadats per no haver estat convidat.
I el Bertran no hi era, eh? Una vergonya.
Versió RAC 1. A CEPSA et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar, 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 estalviar i sí, estalviar! Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si t'uneixes a CEPSA Go o a Terrassa Direct. I a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a CEPSA i emporta't ja els 5 euros. Consulta en les condicions a cepsa.es.
No et preocupis per la pujada de gener, perquè aquest any ens hem enfilat ben amunt per deixar caure els preus amb la baixada de gener de Mediamunt!
Let's go! Aquest gener, llança't per les millors ofertes en la millor tecnologia a la teva botiga i a Mediamarkt.es.
I a l'app de Mediamarkt!
Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Quan rasques un rasca megamilionari, un rasca per 10 o per 20 o qualsevol dels rasques de l'11, sempre rasques una mica.
Una mica? Una mica com ara què?
Doncs, per exemple, pots rascar una celebració, molta il·lusió i potser fins a 1 milió d'euros.
Ah, sí? Doncs així dóna'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades. No les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
A veure, això s'ha d'explicar bé perquè tenim les queixes de persones importants de la història de TV3 que no van estar convidades a la gala de 40 anys i també tenim la resposta Rocco que t'ha donat TV3 per la qual no es va convidar aquestes persones.
A veure...
Per on vols començar?
Comencem per la gent que s'ha enfadat.
Bé, doncs de la gent que s'ha... Entre altres, i també de gent que ni sabem tampoc i que no ho han verbalitzat públicament.
És a dir, la gala, és evident que hi havia els presentadors, sí, hi havia les cares conegudes, però més enllà d'això hi havia també directors...
Havien cares conegudes i, a més, havien cares conegudes i gent que va estar durant molts anys fent i produint molts programes de televisió, però que al mateix temps també van estar treballant i fent pantalla. És a dir, que aquí hi ha les dues vertents, també.
Perquè es podia dir, no, només convidem la gent que va fer pantalla, per tant... Els que s'han queixat no
per exemple,
han estat convidats, però...
Un d'ells era un dels màxims responsables en aquella època de TV3, estava als informatius, que és el Tacho Benet, que el tenim també en aquests moments a Mediapro treballant i que ha dit una sèrie de coses que les ha editat, ha canviat una mica el que ha dit, perquè sí que és veritat que abans, en el primer Instagram que ha fet, ha sigut més contundent i després ho ha... ostres, tu, després de l'enrenou vull matitzar una mica.
A veure, Montse, què ha explicat el Tacho Benet a les seves xarxes socials?
És llarg, eh? O sigui...
Fem una mica de...
Resum.
De veure el to, veiem el to, a veure.
S'hi ha posat amb ganes. TV3 va celebrar la gala dels seus 40 anys. No m'hi van convidar, però no és un retret. Entenc que sempre tenen prioritat les cares populars, encara que ho hagin sigut esporàdicament. Però jo sé que vaig ser un personatge important a TV3 durant els seus primers 15 anys de vida. Allí estava dirigint la redacció d'informatius des del primer Telenotícies. Vaig fer de conductor, de director i un munt d'altres feines. I vaig ser director d'esports durant 10 anys. Va ser anys molt exitosos i durant el meu mandat em vaig fer un tip de viatjar pel món. Vaig aconseguir per TV3 en exclusiva la Lliga Espanyola de Futbol, la UEFA Champions League, el Barça, l'Espanyol, la Lliga ACB de Bàsquet, la Copa d'Europa de Bàsquet, els Jocs Olímpics del 92, l'NBA, el Mundial de Motos, Wimbledon, US Open, els quatre grans del golf mundial i un llarg etcètera de competicions internacionals o nacionals catalanes que van omplir el Canal 33 com un autèntic i competitiu canal esportiu. Mal està dir-ho, però això ho vaig aconseguir jo, amb l'ajut de vegades no tan entusiasta de la redacció d'esports.
És curiós aquest comentari, amb l'ajut no tan entusiasta de la redacció d'esports i rubrica dient, si ningú diu les coses com són, potser val la pena que les digui jo sense rubor. Sí que és cert que al final, com deia el Rocco, diu, vistos els comentaris de la meva publicació a Societat, vull rectificar que el que deia més amunt. En cap cas s'ha d'entendre com un retret que no m'hagin convidat a la gala. Repeteixo que entenc perfectament que TV3 convidi les cares més conegudes i el meu escrit només és una modesta reivindicació de la feina que vaig fer. Però no ha estat l'únic.
No, perquè també un dels grans productors d'aquest país que ha donat de contingut, un ple de contingut a TV3 ha sigut el Josep Maria Mainat. Josep Maria, t'has quedat a gust, eh?
Què diu el Mainat?
T'has quedat a gust, nano.
Què dius, Mainat?
Doncs mira, què he posat? Doncs jo, a l'especial dels 40 anys de TV3, hi vaig trobar a faltar la presència d'algú de Gesmusi. Recordem, no passa res,
ara.
Amor a primera vista, ara. Lluna de mel, Betes i films, ara. Si l'encerto l'endevino, Força Barça, sí o què, tot per l'audiència, quin any va ser, sis de traïció, l'embalat, com som, buscant la trinca, centenars d'hores d'entreteniment, la majoria ben populars. Deu ser un descuit. Massa coses al cap, oi?
No recordava que el Força Barça fos seu.
També.
Jo pensava que era de...
Que era de l'Arús,
no. Jo crec que la primera temporada era de l'Alfons, i després... de l'Alfons del Josep Maria, de l'Alfons Music, i després va passar a...
Com a l'Hormiguero.
I el Carles Sanz del Tricicle diu, se'm va fer estrany que a la celebració dels 40 anys de TV3 no hi hagués cap esment a l'emblemàtica sèrie del Tricicle 3 estrelles. Una sèrie que va tenir una gran audiència i uns quants reconeixements internacionals. Un decebedor oblit. També té raó el Carles, que una cosa és que els convidessin i l'altra cosa és, doncs, que no costa res fer un vídeo, un moment, un segon...
En Joan Lluís Bozzo també ha trobat a faltar...
Bueno, és que el Bozzo en va fer moltes també, eh?
Sí,
Europes i companyies per
i Espanya,
i
Pilar Rahola també s'ha queixat.
Pilar Rahola.
Que raro.
Vaig trucar a la Maria Gorgas, perquè la Maria Gorgas va ser la primera dona que va aparèixer.
Perdona, només deixa'm dir el Bozzo, perquè el Bozzo és una frase, eh? No sortir al quadre d'honor de TV3 és una cosa que m'enduré la tomba.
Queda claríssima l'opinió del Bozzo.
La Maria Gorgas, que va ser la primera dona que va sortir dels informatius de TV3 en aquell famós 16 de gener de 1986, que va començar les emissions regulars, la vaig trucar divendres. Dic, escolta, Maria, com és que no hi ets en aquesta gala? No hi seràs. Bueno, estic, casualitats de la vida, he programat unes vacances al gener.
Passa això a vegades.
De vegades les dates coincideixen.
Hi ha alguna cosa que no em quadra.
Vés a saber.
Hi ha coses que no em quadra. Però, i després, per exemple, casualitats també de la vida, jo vaig trucar, el divendres vaig trucar a la Rosa Cornet, que és la cap de comunicació de TV3, i vaig dir, escolta, Rosa, et veuré aquesta nit, no?, a la gala. La vaig trucar per un altre tema, eh? I ja vaig aprofitar, dic, escolta, et veuré a la gala de TV3. Diu, no m'han convidat.
Directament, eh?
Rosa Cornet, que va ser una de les cares de continuïtat de TV3, i de més, a més va estar en formats com per exemple més enllà del 2000 i que hi és de la casa des dels començaments, des de Numància, doncs no hi era.
Bueno, jo entenc que això ha de ser com una boda gegant, vull dir, clar, has de fer mans i mànigues per fer-hi cabre a tothom, però sí que és veritat que com a mínim els que hem mencionat sí que és cert que no van tenir una trajectòria, diguem-ne, residual. Van ser grans peces, el Mainat, el Carles Sanz, el Tacho Benet, el Bozzo, grans peces de la història de la cadena.
Bé, vaig parlar amb un responsable de TV3.
Sí,
com va sigut una conversa privada, no diria el nom, però és una persona, i dic, de dalt de tot. Resposta d'ell.
Les inicials.
No cal. S'ha fet una selecció de parelles mítiques de la televisió. Aquest és el fil conductor. Évole Buenafuente, Joel Joan López i Jordi Sánchez. I després els actuals presentadors. Les places del públic estaven super limitades. Es van fer invitacions i els primers que van confirmar tenien plaça. Pensa que també es va convidar a extraballadors anònims i no només els que eren pantalleros.
Això el Basté també ho fa, no?, amb les gales.
El primer que arriba, el primer que seu.
Això és factoria RAC1, eh?
Clar, el que...
T'estan dient que ells van enviar unes convocatòries i que si vas acceptar...
El primer que contesta, el primer que seu.
Exacte.
Bueno. Exacte. Bé, jo vull pensar que per la gala dels 50 anys...
Sí.
jo crec que ho faran d'una altra manera, i jo crec que també a nivell televisiu una mica més gala, una mica com Déu mana.
Va ser com és un programa, eh? Sí. No, no era tan...
Es necessita un lloc emblemàtic de Catalunya per fer-ho, no sé, jo hagués fet el Liceu, algun lloc concret perquè es pogués, no sé, es vesteixi millor a la gala. La gala va quedar
Montserrat,
bé, normaleta.
Montserrat no té cap sentit.
Que tu podies fer la catifa vermella, de veritat, no? Sí. Que podies fer també el contingut
de
la catifa vermella.
Sí, exacte, la catifa vermella des de
l'hotel Abad Cisneros.
Exacte.
I que avui en dia també us dic una altra cosa.
Una catifa vermella que baixi de Collbató.
Sí, maquíssim.
De Collbató.
I tothom pujant.
Ara, en ple gener, la gent pujant per la catifa vermella. Vostè, què és la proposta? I després el Abad Cisneros i el
i els monjos beneint-los.
Maquíssim.
I tothom portant un mató en forma del logotip de TV3.
Maquíssim.
Ai, que bonic.
Sí, maquíssim.
De coses de la gala dels 40 anys. Doncs deixem destacar, vaig veure la Mònica Huguet, que feia molt de temps que no la veia. Sí. Meravellosa,
Mònica
Huguet. Sí, també la Mari Pau, però, clar, la Mari Pau ja la veia de tant en tant. Però la Mònica Huguet no.
Viu al Dau.
Sí,
quan ensenyar, eh? És gran, el pis que té.
Viu el Dau, aquell.
Bé, la Mònica Huguet va confessar una sèrie de coses que jo no sabia d'aquella època de TV3, allà al començament, quan estava al carrer Numància. Per exemple, que ja li donaven a la beguda.
De cara endins, Mònica, es treballa diferent. Allò que expliquen aquelles redaccions com de pel·lícula i tot això, TV3 també hi era?
Totalment.
Fumava o la redacció?
Fumaven, les bevíeu? Màquines d'escriure... Bevia no tant.
Tu veuries, jo no, eh?
No.
Ella.
No, però sí que hi havia gent que bevia, però vale. Es fumava, no les màquines d'escriure feien soroll. Sí.
Però què vol dir que hi havia gent que bevia?
És que les redaccions Rocó d'abans no tenen res a veure amb les d'ara.
Va, per l'amor de Déu.
Abans hi havia boira baixa. Sí, sí, whisky i boira baixa.
Home, perdona, hi ha redaccions que tenen un armari amb una zona d'alcohol per als convidats. Perquè quan venen, a vegades, depèn de quin convidat, demana alcohol. I li has de donar.
Nosaltres tenim l'armari del senyor Marcelí, on hi ha la ratafia. Vostè guarda la ratafia, això és el que hi ha aquí a RAC1.
També va estar el Salvador Alsiu, que va recordar aquella època que estava amb la Mònica Huguet, que feien parella al TN migdia.
Jordi Le Pen, no.
Sí, però estem parlant dels TNs. Deixa'm comentar-te, a l'Alsiu jo crec que no li va agradar gaire els comentaris que feien en aquella època, quan presentaven els dos al TN, perquè això de l'edat, la diferència d'edat...
El dia que ens van fer les fotos amb la Mònica Huguet per la promoció del Telenotí del migdia, van venir periodistes i un de l'agència EFE em va preguntar, jo en tenia 35 i ella, quants en tenies?
21.
Doncs aquell tio em pregunta, aquesta imatge que doneu de pare i filla, estàs buscant o ha sortit com ha sortit? I escolta, una mica més li foto un mastapet. Perquè ja havia 35.
Jo en dic avi, ja, no? No pare, sinó avi.
Però és que, clar, mira com anava vestida jo, amb la camisa i el jersei d'anar a la facultat. Jo feia quart. Clar, no tenia ni roba i no hi havia departament de vestuari. No. Llavors, al final, després de veure'm així, vaig pensar, no pot ser, i li vaig començar a demanar roba a les tietes, a la mare.
Et dic una cosa, un mastegot de l'Alsius, que jo l'he tingut de professor,
sí?
I dorm tota la tarda, eh?
Què vol dir mastegot?
Que és corpulent, que l'Alsius és corpulent.
I era el millor informatiu que s'ha fet mai, eh? I el santoral i tot allò que després va anar fent, i d'allò, amb la Mònica Huguet, el fet exigent.
Em va fer molta il·lusió veure el Joan i el Jordi Sánchez junts. Sí. Ara...
Bueno, a veure.
Sí, em va fer il·lusió, Marc, de veritat. Després, el que hagin dit...
La cosa és...
O la tensió que hi havia...
A veure, para. Sí, i aquí hi ha dues coses. Joan
jo vaig patir una mica, jo vaig patir una mica, eh?
La trobada ens va fer il·lusió, perquè hi ha una necessitat a Catalunya, que aquestes dues persones tornin i s'entenguin i facin uns plats bruts, o uns plats nets, o uns plats trencats, el que sigui... Però jo, i és la meva opinió personal, que cadascú que opini el que vulgui, vaig notar una certa tensió en aquella conversa. No per res, però saps quan quedes amb algú...
Un retret de perquè l'altre està a Madrid fent programes...
No, quan quedes amb algú i la cosa no flueix.
Però anem a escoltar-ho, a veure si la gent opina com tu,
No, estàs igual, cabrón, perquè com que els 33 quan feien plats bruts ja semblava que en tinguessis 60, no?
Per culpa teva, aquella merda de roba que em vas fer posar. El públic hauria de saber que no ens portàvem 10 anys.
Però hòstia, com la vam clavar, en plats bruts.
La vam clavar molt. Mira que no la volíem,
I no la volien, no la volia
dos
ningú.
Anys, dos anys pujant i baixant, fent excursions aquí, parlant
dos anys aquí, en aquesta casa, i dos anys també a una altra cadena, te'n recordes?
Sí, sí,
però
sí.
No sé per què després hem continuat fent coses, perquè no calia, te n'adones? O sigui, la gent continua parlant de plats bruts. Bueno, en el teu cas no ho sé, perquè ets una guerrilla nacional, ara, i no sé, no sé, clar, tu deus tenir fans que...
No, no, però jo soc més el López, jo soc més el López, és la frase.
No, clar, aquí, però a Espanya imagino que no.
Però Joan també va fer periodistes a Espanya.
Sí. Però va ser l'última cosa que va fer, eh? Diu que després diu que no, ja no volia fer res més.
Que és la manera de fer del Joan i que té aquest sentit de l'humor, però jo veient-ho vaig pensar... Aquí hi ha...
Aquí
hi ha una cosa que no acaba de fluir.
Jo crec que el Joan sap molt bé. Sap molt bé com funciona aquest mitjà i busca una mica de ressò.
Era com quedar amb un ex.
Alegria! Alegria vaig tenir a casa quan vaig veure entrar el Joan Pere. El Joan, què? Ara explicaré qui era la segona persona.
Bueno, jo estava molt content i ja vaig explicar que tota aquella gent eren com fills meus.
No, cal que ho expliquis, ho escoltem.
Aquí algú ha de bufar espelmes. Qui podria ser? Qui té... l'autoritat per demanar un desig.
Jo ho vaig ensenyar.
El Joan Pere, ves la Maripau. Joan Pere, va!
Com diria Gerard Piqué, contigo empezó todo.
Joan...
Probablement, i qui ho havia de dir?
Que fort.
Com un catalanet de Mataró.
Imagina't. Escolta'm, que tu tens experiència a bufar espelmes, eh? Perquè que tens tants fills que cada dia deu ser l'aniversari d'algú.
Cada any és per molts anys, per molts anys.
Per molts anys, per molts anys.
Ja sí, per molts anys, i sempre, i sempre, i sempre.
Joan, el desig. Un desig pels 40 anys de TV3 que tu, el 10 de setembre...